Bon dilluns, són les 8. Comença el Supermatí. Bon dia, és dilluns 15 de juny del 2026. A Forallac ha sortit el sol quan hi faltaven 3 minuts per un quart de 7 i estan ara una temperatura de 21 graus. Us parla Joan Coll, això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui, entre altres qüestions, us explicarem que els bombers s'han retirat aquest dissabte al migdia de la recerca del jove de 16 anys desaparegut des de dimecres a la Badia de Roses mentre anava amb moto d'aigua amb altres persones. I també que la plataforma Prou Excuses Carreteres Segures al Baix Ter demana als grups polítics que incorporin les millores a totes les carreteres del Baix Ter i no només a les que actualment estan pressupostades. I també que l'Hospital de Palamós ha començat aquest mes de juny el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona. A l'entrevista d'avui parlarem amb Toni Heras, president del Palamós Club de Futbol, per fer balanç del que ha estat la temporada 2025-2026 i dels principals reptes que té el club per al proper curs. I també, com cada dilluns, acabarem el Supermatí amb l'Oriol Bernà, qui ens porta sempre l'actualitat esportiva més destacada d'aquí, de casa nostra. Això serà d'aquí a una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 15 de juny del 2026, aquí, al Baix Empordà. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Els bombers s'han retirat aquest dissabte al migdia de la recerca del jove de 16 anys desaparegut des de dimecres a la Badia de Roses mentre anava amb moto d'aigua amb altres persones.
Els efectius van rastrejar durant més d'una hora la zona propera a Begú, però finalment van desactivar el dispositiu a l'espera que sigui necessari reprendre'l.
La plataforma Prou Excuses Carreteres Segures al Baix Ter demana als grups polítics que incorporin les millores a totes les carreteres del Baix Ter i no només a les que actualment estan pressupostades. Carla Saló, bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Què ens pots explicar?
Des de l'entitat assenyalen que el condicionament de la GI 633 i la GI 634 entre Colomers i Verges, que concentra el gruix de la inversió i l'adequació de la C31 al pas d'Ullà i Torroella de Montgrí, és suficient. Per això exigeixen que abans de l'aprovació definitiva dels comptes s'incorporin la resta de vies i l'import necessari que implica uns 50 milions d'euros, tal com el govern es va comprometre el mes de gener amb els alcaldes.
Els preus s'han apujat dues dècimes aquest mes de maig a les comarques gironines i la inflació interanual ha repuntat fins al 3,5%, Maria.
L'arribada de l'estiu es deixa notar perquè entre els serveis que més s'han encarit hi ha aquells vinculats amb el turisme. Durant el mes de maig els allotjaments s'han apujat un 7,6%, el mateix percentatge amb què també ho han fet el transport de passatgers. Per la seva banda, el paquet format per la llum, el gas i els carburants tanca el mes de maig amb un descens de l'1,8%. Aquí dins, però, hi conviuen dues realitats, perquè mentre l'electricitat i el gas s'han abaixat, els combustibles han anat a l'alça arran de la guerra de l'Orient Mitjà. Pel que fa a la cistella de la compra, omplir la nevera ara és un 1,4% més car que fa un any.
I l'Hospital de Palamós ha començat aquest mes de juny el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la Regió Sanitària de Girona, amb la posada en marxa d'una unitat de cures semicrítiques dotada amb 8 llits. Carla.
El nou servei permetrà atendre pacients que requereixen una vigilància intensiva però que no necessiten ingressar en una unitat de cures intensives. Els malalts seran atesos pels professionals de l'Hospital del Baix Empordà amb el suport remot i continu dels especialistes de l'Hospital Doctor Josep Trueta i de l'Hospital de Santa Caterina.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Joan.
Eva Rovira repetirà com a candidata de Compromís per la Bisbal a les pròximes eleccions municipals.
Eva Rovira tornarà a encapçalar la candidatura de Compromís per la Bisbal a les pròximes eleccions municipals. L'actual primera tinent d'alcalde defensa la continuïtat del projecte de govern i aposta per mantenir un model basat en la proximitat i la participació ciutadana.
I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest divendres la seu de la Cambra del Comerç de Palamós, Marià.
S'ha reunit amb els representants del ple de la institució per conèixer de primera mà la realitat econòmica i empresarial del Baix Empordà. Durant la trobada, els responsables de la cambra han exposat les principals necessitats del teixit productiu de la comarca, format per empreses vinculades al comerç, la indústria, el turisme, la restauració i els serveis professionals.
I parlem ara d'aquesta casa de Ràdio Capital, i és que una exposició amb fotografies de Paco Dalmau commemorarà els 25 anys de Ràdio Capital aquí a Palafrugell. Berta.
Palafrugell acollirà del 19 de juny al 19 de juliol l'exposició 25 anys de notícies Palafrugell. La mostra, organitzada per Ràdio Capital, repassa la història recent del municipi amb 25 fotografies de Paco Dalmau i continguts interactius accessibles amb codis QR.
L'artista Anna Irina Russell presenta al Museu Can Màriu de la Fundació Vilacases de Palafrugell l'exposició Neix en l'aire la primera flor, una proposta que transforma l'espai expositiu en un organisme viu, Maria.
A través d'escultures toves, aire, teixits i grafit, l'artista reflexiona sobre la respiració, els vincles humans, la memòria, la dimensió compartida d'allò invisible.
I la Fira de la Gamba de Palamós ha tornat a superar les xifres de participació de les edicions anteriors.
La cita gastronòmica, celebrada aquest dissabte a l'esplanada de la Llotja del Port Pesquer, ha venut més de 50.000 tiquets, una xifra que representa un nou rècord i que millora clarament els resultats de l'any passat.
Són gairebé les 8 i 7 minuts. I aquests són els principals titulars d'aquest matí de dilluns aquí al Baix Empordà, titulars que us ampliarem d'aquí una estoneta aquí al bloc informatiu del supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Ara però fem un cop d'ull al que passa més enllà de casa nostra, i és que els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret d'Hormuz. L'acord es firmarà en una cerimònia oficial a Suïssa el divendres 19 de juny, aquest divendres, que és quan se'n sabran els detalls. I ahir a la tarda es van donar per estabilitzats els incendis de Cervià de les Garrigues i Ponts, amb unes 50 hectàrees afectades. El cos de bombers de la Generalitat ha mobilitzat un prop de 73 dotacions per combatre els dos incendis que s'han iniciat aquest diumenge a terres lleidatanes. I els docents mobilitzen milers de persones al carrer abans de decidir les protestes del curs vinent. Unes 25.000 persones, segons els sindicats, 7.000 segons l'Ajuntament, s'han manifestat en una reivindicació àmplia a Barcelona. I més protestes, perquè milers de persones protesten a Ginebra contra la cimera del G7 que comença demà a França. El govern francès no ha permès cap manifestació al seu territori i per això la marxa s'ha fet a Suïssa, a prop de Vienne-les-Bains, on se celebrarà la cimera. Seguim a Suïssa, perquè Suïssa rebutja en referèndum limitar la població i la immigració amb el 54,8% dels vots. Una victòria del sí de la iniciativa promoguda per la dreta populista podia acabar amb l'acord de lliure circulació de Suïssa amb la Unió Europea. I almenys 6 morts en un xoc entre dos helicòpters a Rio de Janeiro. El cantant estadounidenc Oliver Tree i el youtuber argentí Gaspar Prim, més conegut com a Gaspi, es troben entre les víctimes mortals de l'accident. Són les 8 i 9 minuts d'aquest matí de dilluns 15 de juny del 2026. Moment ara de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Pel que fa al temps, hem passat una nit on el termòmetre ja s'ha quedat clavat entre els 18 i els 20 graus, una nit de caràcter quasi bé tropical a la línia de costa. A partir d'ara, amb el sol ben amunt des de primera hora, els termòmetres s'enfilaran ràpidament, i és que durant el matí hi haurà domini absolut del cel blau. Pràcticament ni un sol núvol a tota la comarca, i l'ambient serà càlid i la xafogor ja es començarà a notar arran de mar. A la tarda, el sol continuarà sent el gran protagonista, tot i que podrien créixer algunes banyes de núvols molt tímides a sobre de les Gavarres, purament decoratives. Les temperatures màximes fregaran el sostre de la calor aquest mes. Es morem entre els 26 i els 28 graus a la costa, però a l'interior, a poblacions com la Bisbal d'Empordà, Torroella o Palafrugell, el mercuri farà un salt fins al 31 o 32 graus. El vent serà tranquil, un matí molt tranquil, pràcticament en calma, però a partir del migdia saldrà la clàssica marinada de component sud-est amb xaloc. Bufarà amb cops moderats d'uns 15 a 25 km per hora, especialment a les platges obertes, un ventet que s'agrairà enormement perquè ajudarà a refrescar l'ambient a primera línia de mar. De la mar, de fet, hi haurà condicions idíl·liques per als amants de la nàutica amb marejol generalitzat. Nosaltres, quan són les 8 i gairebé 11 minuts d'aquest matí de dilluns 15 de juny del 2026, farem una petita pausa per a la publicitat i de seguida tornem aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell en emissió conjunta per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Després d'aquesta petita pausa tindrem el comentari d'opinió de Josep Maria Soler i també l'entrevista amb Toni Heras, president del Palamós Club de Futbol, qui ens farà una mica un balanç del que ha estat aquesta temporada per al club palamosí i també per als reptes de futur d'aquesta institució esportiva, la més antiga de futbol aquí a Catalunya. Nosaltres hi tornem això, d'aquí a 3 minuts, aquí al Supermatí. Fins ara.
Supermatí.
25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 12 de juny al 19 de juliol, descobreix com ha canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys al Museu de la Mediterrània. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitza Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània i l'Estació Nàutica de l'Estartit.
Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
T'esperem a Sidral, essència MoMA.
Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial, creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
Vols donar un nou impuls al teu futur? Al Centre de Formació d'Adults de Palafrugell trobaràs una formació flexible i pràctica que t'obrirà noves oportunitats. Oferim cursos d'alfabetització, català, castellà i anglès, ESO per adults, preparació a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat, informàtica i competències digitals. Vine a conèixer-nos en període de matrícula del 19 al 29 de juny i del 9 al 16 de setembre. CFA Palafrugell. Fes un pas endavant i no te'n penediràs. Capital.
Un minut i serà un quart de nou. I a aquesta hora avui ja escoltarem el comentari d'opinió que ens porta Josep Maria Soler.
Moltes persones saben perfectament que entre els dies 22 i 24 de maig, Palafrugell es convertia en capital de l'handbol estatal. Va tenir lloc la fase d'ascens a Primera Nacional amb la participació del club Handbol Garbí com a anfitrió. La primera nacional masculina és la tercera categoria de l'handbol estatal i arribar-hi no és gens fàcil. Els equips que participaren en aquesta fase d'ascens, a més del Garbí, venien de Saragossa, del País Basc i de Castella i Lleó. L'èxit fou monumental. Tothom qui ho va viure ho certifica al 100%. L'organització fou una mostra d'excel·lència de com s'han de fer les coses. Palafrugell hi respongué a tot nivell i en grau superlatiu. La festa la va gaudir tothom. Un èxit esportiu i alhora un èxit ciutadà. Una fita que podem considerar històrica, guanyada pas a pas des dels anys 70 i de la mà d'en Josep Maria Mora i que sempre ha sabut trobar-hi col·laboradors de primer nivell. Amics, la constància i la coherència tenen premi. La més cordial enhorabona. Que tingueu un molt bon dia.
Doncs molt bon dia també per tu, Josep Maria, i molt bona setmana aquesta que comencem avui aquí al Supermatí. I nosaltres, quan passen gairebé dos minuts ja, un minut, volíem dir d'un quart de nou del matí, ara sí, és el moment per l'entrevista. Hem estat ja, entrem, ben entrat al mes de juny i això vol dir que, en clau esportiva, les temporades ja s'han acabat. És moment ara per fer balanç, per fer valoració, per passar revista i ho fem avui en un dels principals clubs esportius de la comarca del Baix Empordà, com és el Palamós Club de Futbol. Ja ens acompanya per això en directe el seu president, Toni Heras. Què tal, Toni? Bon dia.
Bon dia.
Comentava que és moment de fer balanç, s'acaba la temporada, ja fa algunes setmanes que vau acabar aquesta temporada també principalment amb el primer equip. No sé quin és el balanç general de la temporada pel que fa al club, no només del primer equip, sinó tot el club. No sé si és positiu.
Bueno, el club és una molt bona temporada, vull dir, el primer equip ha jugat el play-off d'ascens, no van poder assolir-ho, però van jugar. El B va jugar play-off d'ascens també, no va poder assolir-ho. I el futbol base també han tingut un play-off amb un equip i tenim els equips a dalt. Bueno, la temporada és molt positiva, sempre se pot millorar, però no ens podem queixar.
Sí, ens centrem en el primer equip, es va quedar, com bé dius, a les portes de pujar a Lliga Elite. No sé si l'objectiu de la temporada era assolir aquest ascens.
Bueno, l'objectiu de la temporada era estar a la part de dalt. Nosaltres sempre vam dir que no havíem parlat mai d'ascens, sempre havíem parlat de que volien ser un dels equips de la part puntera de dalt. Ho hem aconseguit, llàstima que se'ns va escapar per uns detalls, no pogués assolir l'accés directe, i el play-off és molt complicat, i poder no vam arribar prou preparats per jugar al play-off. Ens va faltar jugadors, i teníem moltes lesions, moltes sancions, i això ens va perjudicar.
La temporada del Palamós, podríem dir que ha tingut molts alts i baixos, amb el Palamós situant-se en posicions d'ascens directe algunes jornades, però també en d'altres acumulant algunes ratxes de partits que no aconseguien la victòria. De fet, a 5 partits del final i en l'equip tercer classificat, decidiu prescindir de l'entrenador Carles Pouvillo. No sé per què preneu aquesta decisió.
Bueno, aquesta decisió ens prenem perquè és el mes de novembre, l'equip comença a baixar, els entrenos no són tan intens que en tenien de ser. Jo, per sort, per desgràcia, sempre cada dia vaig a tots els entrenos del club i jo vaig ser el primer que vaig detectar que això no acabava de funcionar. Estava una mica tot parat. No semblava que no hi havia il·lusió o ganes, i van considerar que si volien fer el play-off tenien de fer el canvi, si no n'havíem arribat. Estic convençut d'això.
S'hauria d'haver fet abans el canvi?
Vist lo vist, sí. Poder una mica abans, un parell de mesos abans, però bueno, és fàcil de dir-ho ara també. Mm-hmm. Però bueno, amb això no vull tampoc criticar en Carles Pouvillo, perquè vull dir, nosaltres ho va estar molt bé, vam estar molt contents de tenir-lo, però el futbol és així, manen els resultats, i vam agafar una ratxa molt dolenta i bueno, vam prendre aquesta decisió.
Així tot, al principi de temporada, com bé deies, va ser cap a més de novembre, desembre, que va començar a veure que la cosa no rutllava. Al principi de temporada, no sé si hi ha alguna cosa que es trenca durant aquests mesos, des del setembre fins al novembre, que la cosa començava a anar bé, o ja la temporada comença una mica amb el peu esquerre?
No, la temporada comença molt bé, tot molt bé. El que passa que sí que a vegades la confiança mata i poder, doncs, ens vam veure a la part de dalt i ens va semblar que, bueno, que érem al Palamós, ja érem líders, no passava res i no feia falta entrenar més, ni apretar més, ni fer canvis, ni provar coses noves. I, esclar, i el futbol has d'anar innovant i has d'anar treballant cada dia més. I si estàs a dalt, encara has de treballar més que si estàs a la part de baix, perquè... Quan te veus a dalt, tothom te vol guanyar, tothom apreta, i el que no pot ser que nosaltres anéssim a jugar a camps, amb tots els respectes, com el Banyoles, que era l'últim, i no passem de l'empat, i gràcies, i gràcies. Vull dir, això va mancar una mica de confiança per part nostra.
En el lloc de Carles Pouvilló, aposteu per Marçal Junova, un entrenador molt jove. Així tot, la decisió, diguem-ne, que és molt encertada.
Bueno, en Marçal ja havia estat a nosaltres fa anys, quan va vindre, quan vam fitxar en Bayona, quan jo entro de president, fitxem amb Joan Bayona, i en Marçal ve amb ell de segon. És un noi que té, bueno, li agrada molt la seva feina, estudia molt, treballa molt, i ha tingut un currículum molt bo, perquè va estar a Figueres, va estar amb Héctor Simón, va estar fent anàlisis de l'Hospitalet, tal i qual, i nosaltres sempre hem tingut molt bona referència de Marçal, i jo personalment. I a més és un noi de Palamós, que li agrada molt, té moltes ganes, i sent el que fa. I vull dir, a vegades això és molt important. I ara mateix estem molt contents amb en Marçal. Bueno, la prova és que continua aquesta temporada i esperem que duri molt de temps.
A banda de que, com bé deies, que ja ha confirmat l'aposta per Marçal Joanola, que de cara a la pròxima temporada, no sé si hi haurà canvis en la plantilla per al curs vinent.
La plantilla hi haurà pocs canvis. O sigui, els canvis seran els necessaris perquè gent que plega, perquè per motius de feina uns, els altres per motius de que han vingut equips de tercera a buscar-los i, bueno, la categoria, vulguis o no, jugar a tercera, sis, però renovem el 90% està renovada ja. Vull dir que és molt important per nosaltres continuar amb tota aquesta base que tenim perquè som molt bons, joves, molt joves, i ara tenen una experiència d'haver jugat aquest any amb el Palamós en aquesta categoria, i això vol dir, jo crec que serà un avantatge per nosaltres.
Has comentat abans, Toni, que un dels aspectes que li ha faltat a Palamós per poder pujar aquesta temporada han estat jugadors, que ja heu tingut moltes baixes. No sé si aposteu per fer una plantilla més llarga o també costa molt fer fitxatges en aquestes categories.
Aviam, és que costa molt de fitxatges, vull dir, perquè el problema que tenim ara perquè és que la província de Girona som els que som i cada vegada hi ha més equip a primera catalana. I ara mateix acaba de pujar el Porqueres, el quart, vull dir, i els jugadors som els que són. No hi ha tant de futbol base com hi havia fa 10 anys enrere, que sortien molt de juvenils, molts de bons nois, que molt preparats, i amb divisions d'honors, que jugaven a moltes categories. Ara no hi és tot això, i costa molt de fitxar. Nosaltres mirarem, estem reforçant la plantilla, jo crec que molt bé, però farem una plantilla de 22-23 jugadors, que ja n'hi ha prou, el que passa que, bueno, hi ha èpoques que tens la mala sort, que tens lesions llargues, i això afecta molt, que és el que ens ha passat a nosaltres.
Una de les claus és tenir molta gent de casa?
Bueno, si no casa a casa, si molt a prop, que per nosaltres és molt important, tindre nois de Palafrugell, de Begú, de la Bisbal, o sigui, tot el que és la comarca d'aquí és molt important, sí, perquè és que anar a fitxar fora econòmicament no es pot, i competir amb els de Barcelona és inviable econòmicament, no podem anar a competir amb aquesta gent.
A nivell de sentiment, de passió, de ganes, es nota si és gent de casa o de prop de casa en contra de si és gent de més lluny?
Bueno, sí, sempre es nota. El que és de casa, sobretot, té una tendència increïble pels colors, pel club. I els que venen de fora també s'incorporen molt bé i també ho senten, perquè també tenim una bona, molt bona afició i tenim la Penya Esport que els anima molt i els protegeix molt. I això, vulguis o no, això es nota molt a l'hora de jugar i del sentiment que tenen sobre el club.
El Palamós, per qui no ho coneguis, el club més antic de futbol de Catalunya, més antic que el Barça, per exemple, o que l'Espanyol. No sé si la història del club també pesa, es nota en el camp encara a ple 2026, o els jugadors quan entren al camp és com que s'abadeixen de tota la història, diguéssim, del Palamós.
Bueno, quan entren al camp no sé si es nota, però durant la setmana o en el club o tota la temporada es nota, perquè tothom vol guanyar el Palamós. Per què? Perquè, bueno, havíem estat a segona, som el club de gala Catalunya, Tothom sempre ens relaciona amb la gamba, com si nosaltres tinguéssim un barco i anéssim cada dia a buscar gambes. I tothom ens relaciona amb tot això, i això pesa. Pesa a l'hora de competir, de quan anem a jugar, perquè tots van una mica més el dia que juguen contra el Palamós.
Sí, ho noteu, que els rivals contra el Palamós intenten donar... Hi ha un punt de motivació extra, diguem-ne.
Sí. Això ho notem sempre. Allà, a cada camp que anem, ho notem. Vull dir que sempre hi ha aquell plus perquè juguen contra el Palamós, perquè hi ha partits que dius, ostres, aquesta gent no fa res, juguen contra el Palamós i van com avions, i bueno, ja ho assumim això, ja sabem el risc que té de ser del Palamós, però bueno, estem contents de poder fer-ho, almenys que sàpiguen tothom qui som.
De cara a la pròxima temporada, comentaves que l'objectiu d'aquest any era competir per pujar, l'objectiu de cara a la pròxima temporada és el mateix?
No, serà pujar. O sigui, ara ja és pujar, ja hem estat a dalt, hem provat el playoff, ens ha agradat, doncs ara la intenció és estar dalt de tot, intentar pujar directe, si pot ser, si no pujar, doncs almenys jugar al playoff. La intenció serà aquesta. Ara, després, el futbol posa cadascú al seu puesto, si la pilota entra, si no entra, si tens més sort o menys sort, però en principi s'ha de sortir sempre a guanyar, i nosaltres hem d'estar dalt de tot. Això no vol dir que si no estem, doncs, bueno, ho acceptarem, però competir, hem d'anar a competir al màxim.
En clubs modestos, no sé si és el cas del Palamós, sovint es diu assolir un ascens és una molt bona notícia a nivell esportiu, però és una mala notícia a nivell econòmic, perquè s'han d'invertir més diners en infraestructures, en jugadors, en l'equip, en el club, en general, en la institució. No sé si amb el Palamós passa una mica el mateix, de cares a assolir un ascens de Lliga Elite. Econòmicament, per al club, seria assolible un ascens a Lliga Elite?
Pel club seria assumible, perquè també, quan puges a Lliga Elite, també tens uns cèntims que ara no en tens. Vull dir, l'Elite ja es comença a pagar, la federació ja te subvenciona molta cosa... No vas a guanyar res, però la mica de més que te dona, entre els gastos que tens i el que te queda per la plantilla, pues te compensa a l'hora de fitxar. I passa una cosa també, quan vas pujant tu de nivell, també és més fàcil fitxar. Vull dir, tens més possibilitats, perquè si nosaltres haguéssim posat aquest any, tindríem molt de jugadors de la província que voldrien venir. Per què? Perquè és l'únic equip que seria jugant l'Eli. Després has d'anar a tercera, que només n'hi ha dos, que és Perlada i l'Escala. Mm-hmm. Esclar, tens més opcions per fitxar. Però, o sigui, no ens fa por el tema econòmic, perquè ho portem molt bé, i si haguéssim pujat no seria cap mal de cap per nosaltres, i si pugem no serà cap mal de cap.
Així doncs, la situació econòmica del club és positiva?
La situació del club actualment és bona, molt bona. Molt bona, en el sentit de que no devem res a ningú, tenim tot pagat, comencem la temporada de zero, cosa que fa molt d'anys que això no passava a Palamós. Palamós sempre ha sigut un club que ha tingut problemes a l'hora de pagar, sempre s'ha volgut estirar més el braç que la màniga, i no és el cas nostre. Nosaltres aquí vam fer una aposta, per jo i tota la meva junta, per jugar un dèficit que hi havia, tot està jugat, i econòmicament som un club molt sanejat, totalment sanejat, i això, pues, a l'hora de poder fitxar i de comprometre amb la gent que fitxes és molt important, perquè si diguem que paguem 3 i no enganyem a ningú, cosa que fa molt d'anys passava a Palamós, i ara ja no. Ara ja la cosa està molt clara.
Has comentat al començament també la valoració d'altres equips del club, a banda del primer equip, que em comentaves també que era una bona temporada per aquests clubs, per aquests equips, perdó. A nivell de cares al curs vinent, també per als altres equips del club, deixant de banda el primer equip, l'objectiu també és anar escalant categories i anar competint amb els de dalt?
No, bé, el B és, com aquest any passat, és un equip tot fet per nois de Palamós, tots que han jugat al futbol base de Palamós, i bueno, juguen més que res per passar-s'ho bé i esport. Si necessitem un dia algun jugador, com va passar l'any passat, els anem a buscar del B i ens ajudes, però no, el seu objectiu serà competir i passar-s'ho bé. Si poden guanyar com aquest any, millor que millor, però no. El bé no serà aquest. I el futbol formatiu, no. La intenció és competir, és evident, però sobretot és formar. Formar els nois, ensenyar-los els valors, a tot. Primer ensenyar tot això, i després, si juguen i ho fan molt bé, i estan a dalt perquè són molt bons, pues millor que millor, però l'objectiu del futbol base serà pues, ensenyar sobretot que aprenguin els valors del club, valors de saber estar en companys, d'estimar-se, de ser tots companys, i això és el més important per nosaltres.
Doncs, Toni, eres president del Palamós Club de Futbol. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí en directe al Supermatí d'aquest dilluns per fer una mica de balanç del que ha estat la temporada 2025-2026 per al Palamós i també pels reptes de cares a aquesta següent temporada i les temporades següents. Moltes gràcies, Toni, i fins de propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I nosaltres, quan són dos quarts tocats de nou, ara sí, donem pas ja al bloc informatiu del Supermatí. Comencem l'informatiu explicant-vos que els bombers s'han retirat aquest dissabte al migdia de la recerca del jove de 16 anys desaparegut des de dimecres a la Badia de Roses mentre anava amb moto d'aigua amb altres persones. Els efectius van rastrejar durant més d'una hora la zona propera a Begur, però finalment van desactivar el dispositiu a l'espera que sigui necessari reprendre'l. Maria Alzina, què ens pots explicar?
Mentrestant, els Mossos d'Esquadra mantenen activa una unitat marítima a la zona, treballant de manera coordinada amb el Salvament Marítim i la Guàrdia Civil per intentar localitzar el noi, que ja fa 5 dies que està desaparegut. Paral·lelament, la Guàrdia Civil continua investigant els fets i prenent declaració de testimonis a persones relacionades amb el cas i també a l'empresa propietària de les motos d'aigua, que aquest divendres van quedar precintades. Aquesta mesura es va adoptar després de comprovar que la moto d'aigua amb què circulava el jove va aparèixer a la platja de Pals, a diversos quilòmetres al sud del punt on presumptament hauria caigut al mar. Ara mateix, una de les principals hipòtesis amb què treballen els equips d'emergències és que el noi hauria perdut l'armilla salvavides abans de caure a l'aigua.
I l'Hospital de Palamós ha començat aquest mes de juny el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona, amb la posada en marxa d'una unitat de cures semicrítiques dotada amb 8 llits. Carla Saló, què ens pots explicar?
El nou servei permetrà atendre pacients que requereixen una vigilància intensiva però que no necessiten ingressar en una unitat de cures intensives. Els malalts seran atesos pels professionals de l'Hospital del Baix Empordà amb el suport remot i continu dels especialistes de l'Hospital Doctor Josep Trueta i de l'Hospital de Santa Caterina. L'objectiu és evitar trasllats innecessaris i oferir una atenció més propera als pacients i a les seves famílies. El sistema permet compartir en temps real dades clíniques, constants vitals i informació mèdica entre els diferents centres hospitalaris. Segons el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, aquest model apropa la medicina intensiva als hospitals comarcals i garanteix la mateixa qualitat assistencial.
És un projecte que el que pretén és que hi hagi pacients que siguin qualificats de pacients semicrítics, que puguin quedar-se en els hospitals comarcals i no hagin de ser traslladats a l'hospital de referència.
El gerent dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, remarca que la nova unitat millora l'atenció als pacients del territori i reforça la capacitat assistencial de l'hospital.
L'objectiu és molt clar, donar una millor assistència a la població del Baix Empordà amb aquests pacients que requereixen una unitat de cures semi-intensives. Per tant, això ens dona sobretot aquesta possibilitat de millor accés i sobretot millor accés amb equitat de resultat, que és el que anem a buscar.
La previsió és que després de l'estiu el model s'estengui als hospitals de Figueres i Olot, mentre que més endavant també arribarà a Calella de la Costa. Quan el desplegament estigui complet, la Regió Sanitària de Girona passarà de disposar d'una dotzena de llits semicrítics a una xarxa de 44 llits distribuïts per tot el territori gironí.
La plataforma Prou Excuses Carreteres Segures al Baix Ter demana als grups polítics que incorporin les millores a totes les carreteres del Baix Ter i no només a les que actualment estan pressupostades. Des de l'entitat assenyalen que el condicionament de la GI633 i la GI634 entre Colomers i Verges, que concentra el gruix de la inversió, i l'adequació de la C31 al pas d'Ullà i Torroella de Montgrí és suficient. Per això exigeixen que abans de l'aprovació definitiva dels comptes s'incorporin la resta de vies i l'import necessari, que implica uns 50 milions d'euros, tal com el govern es va comprometre el mes de gener amb els alcaldes. De fet, recorden que 21 ajuntaments han aprovat mocions en favor de la plataforma. Carla Saló.
En un comunicat, l'entitat es queixa perquè per ara la inversió prevista als pressupostos és de 16,5 milions, molt lluny dels 50 inicials. Això fa que algunes de les vies que són al cor del Baix Ter hagin quedat fora de les obres de millora que reclamen els veïns i veïnes i també l'associació. Demanem amb claredat que els grups parlamentaris entrin esmenes per la GI 643, la GI 642, la GI 641 i el tram de la C31 entre Ullà i Verges amb l'import i amb el calendari. I som a temps, però queda poc temps. Resta el comunicat. A l'escrit també deixen clar a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que no n'hi ha prou amb el que s'ha pressupostat i que inclou la carretera CI31 entre Ullà i Torroella, que Paneque va anar a fer una visita d'obres fa una setmana. L'entitat assenyala que aquestes obres no poden esperar més i que el degoteig d'accidents al Baix Ter és constant. Les reclamacions que fan des de l'entitat és que hi hagi unes condicions mínimes amb carrils de 3 metres i mig i vorals d'entre 1 i 1,5 metres, tal com fixa la normativa vigent. A més, recorden que el consens del territori és majoritari i que la reivindicació és col·lectiva. Si els compromisos no es compleixen, no serà la plataforma qui s'haurà pres el pes, serà tot el Baix Ter, els veïns i veïnes i els 21 consistoris que han fet seva aquesta demanda, remarca l'escrit.
Els preus s'han apujat dues dècimes aquest mes de maig a les comarques gironines i la inflació interanual ha repuntat fins al 3,5%. L'arribada de l'estiu es deixa notar perquè entre els serveis que més s'han encarit hi ha aquells vinculats amb el turisme. Durant el maig, els allotjaments s'han apujat un 7,6%, el mateix percentatge amb què també ho han fet el transport de passatgers. Per la seva banda, el paquet format per llum, gas i carburants tanca el maig amb un descens de l'1,8%. Aquí dins, però, hi conviuen dues realitats, perquè mentre l'electricitat i el gas s'han abaixat, els combustibles han anat a l'alça arran de la guerra amb l'Orient Mitjà. Pel que fa a la cistella de la compra, omplir la nevera ara és un 1,4% més car que fa un any. Maria Alzina.
Després de tancar l'abril amb un repunt del 0,7% a l'índex de preus de consum, també acaba el maig a l'alça, en bona part per l'arribada de la temporada alta. Això sí, l'increment ha estat més atenuat. Segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l'Institut Nacional d'Estadística, durant el darrer mes a la demarcació, els preus s'han encarit dues dècimes de mitjana. I com ja és habitual, al darrere d'aquest percentatge hi ha dues realitats. Per una banda, aquells serveis o productes que s'apugen i per l'altra, aquells que baixen. Anant a pams i entrant més en detall, durant el mes de maig les alces més altes s'han registrat amb els preus vinculats al turisme. Els allotjaments s'han encarit un 7,6% més, el mateix percentatge amb què també ho han fet els serveis de transport de passatgers. A més, l'hostaleria ha pujat els preus un 0,2%. En paral·lel, els preus dels aliments també s'han encarit lleugerament, en concret en un 0,4% durant aquest mes de maig. Ara anar al supermercat i omplir la nevera per passar la setmana surt un 1,4% més car que fa un any. A l'altre costat de la balança, és a dir, entre aquells productes i serveis que s'han abaixat, destaca el paquet format pels subministraments bàsics i els carburants. Aquest maig tanca el mes amb un descens de l'1,8%. La davallada s'explica, però, perquè tant l'electricitat com el gas s'han abaratit. I a l'hora de fer la mitjana, contrasten els augments que han continuat registrant els combustibles arran de l'impacte del conflicte de l'Orient Mitjà. Aquest maig, a les comarques gironines, també s'han abaratit els preus de la roba i el calçat, les activitats recreatives, l'oci, la cultura i els vehicles. Els increments d'aquest maig, però, de retruc també es traslladen a la taxa de l'IPC interanual, perquè el 3,3% amb què havia tancat l'abril ara remunta fins al 3,5%. Mirant enrere el calendari, aquesta és la taxa més elevada que s'ha registrat d'ençà de l'abril del 2023. Sí que hi ha hagut altres mesos, al llarg d'aquests 3 anys, en què s'ha fregat aquest percentatge, com l'abril del 2024 o aquest març passat, però la situació contrasta amb la que es va viure durant tot el 2025, perquè al llarg de l'any passat la inflació sempre va mantenir-se per sota el 3%.
Eva Rovira tornarà a optar a revalidar el lideratge de Compromís per la Bisbal a les eleccions municipals del 2027 amb la voluntat de donar continuïtat al projecte de transformació del municipi de la Bisbal d'Empordà. Berta Roura.
Eva Rovira serà novament la candidata de Compromís per la Bisbal a les pròximes eleccions municipals. L'actual primera tinent d'alcalde i responsable de cultura assumeix el repte amb la voluntat de donar continuïtat al projecte de govern desenvolupat durant aquest mandat. La formació destaca que la candidatura representa una manera de govern basada en la proximitat, el contacte directe amb la ciutadania i la gestió del dia a dia. Rovira assegura que aquests anys han servit per impulsar millores concretes al municipi i defensa que encara queden projectes per completar. Entre les actuacions més destacades del mandat, la candidata subratlla la consolidació de l'oferta cultural, les millores del teatre municipal i les intervencions a l'espai públic. També remarca la importància de continuar invertint en carrers i equipaments municipals. Compromís per la Bisbal treballarà durant els pròxims mesos en l'elaboració del programa electoral i en la configuració de la candidatura. El projecte combinarà persones amb experiència de govern i noves incorporacions, amb la voluntat d'incorporar les aportacions de la ciutadania, les entitats, el comerç i el teixit empresarial del municipi.
I el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat aquest divendres la seu de la Cambra de Comerç de Palamós. S'ha reunit amb els representants del Pla de la institució per conèixer de primera mà la realitat econòmica i empresarial del Baix Empordà. Durant la trobada, els responsables de la Cambra han exposat les principals necessitats del teixit productiu de la comarca, format per empreses vinculades al comerç, la indústria, el turisme, la restauració i els serveis professionals. Maria Alzina, què ens pots explicar?
Un dels principals temes tractats ha estat el pla director del Port de Palamós. Els representants empresarials han defensat la necessitat d'avançar en el desenvolupament d'aquesta infraestructura que consideren estratègica per a l'activitat econòmica del territori. El port té un paper destacat en els sectors nàutic, turístic i de mercaderies. La reunió també ha servit per analitzar la futura llei de cambres de comerç que es tramita actualment al Parlament. Els membres de la Cambra de Comerç de Palamós han traslladat la importància de disposar d'un marc normatiu que garanteixi el finançament, l'autonomia i la capacitat d'aquest servei d'aquestes institucions. El president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, ha valorat positivament la visita i ha destacat que la trobada ha permès obrir un canal de diàleg directe amb el Parlament sobre les prioritats econòmiques del territori. Per la seva banda, Josep Rull ha remarcat el paper de les cambres de comerç com a institucions de suport a l'activitat empresarial i ha defensat la necessitat de conèixer les realitats locals per impulsar iniciatives legislatives adaptades a les necessitats de cada territori. Segons ha exposat durant la visita, la futura llei de cambres ha de reforçar les eines i els recursos d'aquestes entitats i adaptar-ne el funcionament a les particularitats de Catalunya.
Una exposició de Paco Dalmau repassarà 25 anys d'història de Palafrugell per celebrar el quart de segle de vida de Ràdio Capital, aquesta ràdio. Berta Roura.
El Mercat Municipal de Palafrugell acollirà del 19 de juny al 19 de juliol l'exposició Ràdio Capital, 25 anys de notícies, Palafrugell. Una mostra creada per commemorar els 25 anys de trajectòria de l'emissora i recordar alguns dels moments més significatius de la història recent del municipi. L'exposició s'inaugurarà el dijous 19 de juny a les 7 de la tarda i reunirà 25 fotografies de Paco Dalmau, una de les figures més destacades de la fotografia local. Cada imatge representa un any de vida de Ràdio Capital i documenta episodis que han marcat la vida social, cultural i política de Palafrugell. Entre els moments recollits hi ha la pandèmia del Covid-19, la nevada del 2010, el referèndum de l'1 d'octubre, la restauració de la Torre de Can Màrio o els 50 anys de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. La mostra també incorporarà una vessant interactiva. Mitjançant codis QR, els visitants podran consultar les notícies originals i escoltar els continguts radiofònics relacionats amb cada fotografia. L'exposició forma part dels actes del 25è aniversari de Ràdio Capital i és la primera dedicada íntegrament a l'obra fotogràfica de Paco Dalmau a Palafrugell.
I l'artista Anna Irina Russell presenta al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases de Palafrugell l'exposició Neix en l'aire la primera flor, una proposta que transforma l'espai expositiu en un organisme viu. A través d'escultures toves, aire, teixits i grafit, l'artista reflexiona sobre la respiració, els vincles humans, la memòria i la dimensió compartida d'allò invisible. Maria Alzina.
En una entrevista al Supermatí, l'artista Anna Irina Russell ha explicat els detalls de Neix en l'aire, la primera flor, la nova exposició que es pot visitar al Museu de Can Màrio de la Fundació Vilacases de Palafrugell fins al 22 de novembre. La mostra proposa una immersió a l'univers creatiu de l'artista a partir d'una idea central, la respiració com a experiència biològica, poètica, política i col·lectiva. Russell treballa principalment amb escultures toves fetes de teixit, grafit i aire, materials que es converteixen en els protagonistes d'una exposició concebuda com un ésser viu.
És principalment una exploració de l'escultura a través de la respiració, no només entesa com un procés biològic, sinó també com una experiència relacional, política, poètica, sobretot, i col·lectiva. I jo principalment treballo amb escultura tova.
Les peces exposades sorprenen per la seva capacitat de transformar-se davant els visitants. Algunes escultures s'inflen i es desinflen contínuament gràcies a mecanismes que incorporen l'aire present en la mateixa sala. Segons explica l'artista, aquestes obres no només respiren simbòlicament, sinó que ho fan amb l'aire compartit per totes les persones que visiten l'exposició. Els visitants passen a formar part així de l'obra simplement respirant dins l'espai expositiu. Les escultures estan elaborades principalment amb teixit de cotó cru i grafit. Russell pinta els teixits amb aquest material i després els converteix en formes escultòriques que evoquen organismes vius, cossos o estructures orgàniques en constant transformació. Un dels conceptes que vertebra tota la proposta és la idea que respirar no és un acte estrictament individual. L'artista destaca que sovint pensem que la respiració és una acció privada, quan en realitat compartim permanentment el mateix aire. Aquesta reflexió va adquirir una nova dimensió arran de la pandèmia de la Covid-19, un moment que va fer prendre consciència col·lectiva d'aquesta matèria invisible que ens connecta. L'exposició vol dirigir la mirada cap allò que no sempre és visible, però que condiciona les relacions i l'existència. L'última sala incorpora un element especialment emotiu, una secció de dibuixos realitzats per la seva àvia durant els darrers anys de la seva vida. Després de patir un ictus que li va dificultar la comunicació verbal, va començar a expressar-se a través del dibuix. Russell explica que aquestes obres l'han influït profundament per la seva sensibilitat i força poètica. Conceptualment, la mostra s'organitza en tres grans àmbits que segueixen les fases de la respiració: inspirar, aspirar i expirar. Aquest s'hi afegeix una quarta etapa, definida com un sospir, que correspon a aquesta sala dedicada als dibuixos de la seva àvia. Aquesta estructura reforça la idea que tot el museu funciona com un gran organisme que respira.
I la Fira de la Gamba de Palamós ha tornat a superar les xifres de participació de les edicions anteriors. La cita gastronòmica celebrada aquest dissabte a l'esplanada de la Llotja del Port Pesquer ha venut més de 50.000 tiquets, una xifra que representa un nou rècord i que millora clarament els resultats de l'any passat, Maria.
Durant tota la jornada, els visitants van poder degustar prop de 500 quilos de gamba de Palamós, tant a la planxa com en diverses elaboracions preparades pels restauradors locals. Una quinzena d'establiments i productors van participar en la fira amb propostes gastronòmiques variades. Entre els plats que s'hi van poder tastar hi havia croissants amb tartar de gamba, arrossos, fideus, raviolis, croquetes, suquets, mandonguilles amb gamba i fins i tot gelats i granissats elaborats amb aquest producte emblemàtic de la pesca palamosina. La fira va registrar prop de 10.000 tiquets més que en l'edició anterior. Aquest increment confirma la consolidació de l'esdeveniment com una de les cites gastronòmiques més destacades de la Costa Brava i del conjunt de comarques gironines. Més enllà de l'oferta culinària, el programa va incloure visites guiades amb embarcacions de la flota pesquera local i a la subhasta del peix de la Llotja. Els assistents també van poder seguir demostracions de cuina en directe a càrrec de professionals de l'Espai del Peix que van elaborar diverses receptes amb la gamba com a ingredient central. La jornada va comptar amb la presència del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, que va visitar els expositors i va conèixer de primera mà l'activitat dels restauradors participants. En el marc de la programació també es va lliurar el reconeixement a les ambaixadores de la gamba de Palamós 2026, a les cuineres palamosines Lluïsa Ferrer, Marina Plana i Helena Juscafresa. El guardó destaca la seva tasca de divulgació de la cuina tradicional i de promoció de la gamba i de les espècies pesqueres locals a través de tallers, xerrades i activitats gastronòmiques.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. Ja sabeu que els dilluns ens agrada acabar el Supermatí parlant d'esports, i tot i que la temporada esportiva per norma general ja s'ha acabat, l'Oriol Bernat. Repassem l'actualitat esportiva més destacada de casa nostra i avui ho fem endinsant-nos de plena al mercat de fitxatges dels equips més destacats d'aquí del Baix Empordà i també de la província de Girona. Comencem pel Bisbal Bàsquet, que reforça el projecte amb el fitxatge de Jorge Lafuente. Oriol Bernat, no sé, què ens pots explicar d'aquest fitxatge?
Doncs sí, avui farem un especial Mercato gironí i comencem parlant pel sol gironès Bisbal Bàsquet, com comentaves, que continua perfilant la plantilla de cara a la tercera temporada consecutiva a segona FEB i ha fet oficial la incorporació de Jorge Lafuente. L'alè aragonès, de 34 anys i 1,96 metres d'alçada, arriba procedent del Toledo per aportar qualitat, experiència i polivalència a un equip que busca consolidar-se definitivament a la categoria. Lafuente pot ocupar tant la posició de l'E com la de l'E pivot i compta amb una extensa trajectòria al bàsquet estatal després de passar per clubs com Osca, Monzón, Alacant, Clavijo, Navarra, Palma o Benicarló. La temporada passada va signar una mitjana de 7,1 punts, 8,2 rebots i 5,2 assistències, unes xifres que evidencien la seva capacitat per influir en totes les facetes del joc. El seu fitxatge és el segon que confirma el conjunt bisbalenc aquest estiu després de l'arribada d'Octavi Fuentes, a l'E gironí procedent del bàsquet Girona sub-22. Paral·lelament, el club també ha apostat per donar continuïtat al bloc que tan bon rendiment va oferir el curs passat, començant per la renovació de l'entrenador Eric Solís, que seguirà al capdavant del projecte després d'haver aconseguit una permanència solvent sobre la pista. El Bisbal també s'ha assegurat la continuïtat de dos dels seus grans referents a la direcció del joc, Bernat Álvarez i Adrià Domínguez. La renovació dels dos bases, un de gironí i l'altre de granollers, garanteix estabilitat en una categoria exigent i permet que el veterà Xevi Torrent pugui actuar amb més llibertat a la posició d'escorta. Amb aquestes peces, el club continua construint una plantilla que combina el compromís dels jugadors de casa amb l'experiència de perfils contrastats, com el que acaba d'anunciar Jorge Lafuente.
I el Palamós Club de Futbol, ja ho hem sentit amb l'entrevista d'avui al Supermatí amb el seu president Toni Eras, aposta per la continuïtat i blinda el bloc de la temporada passada.
Sí, anem cap a Palamós. El Palamós Club Futbol continua construint el projecte per la temporada 26-27 i aquesta setmana ha fet un pas molt important assegurant la continuïtat d'una bona part del nucli de la plantilla. El degà ha anunciat les renovacions de Gerard Mercader, Marc Pérez, Artero, Pau Ramos, Caetino i Noah, 5 jugadors que són una aposta clara per mantenir la base d'un equip que aquest curs s'ha quedat a les portes, recordem-ho, de l'ascens a la Lliga Elit després d'acabar segona primera catalana. La decisió dona estabilitat, podríem dir, a un vestidor que va protagonitzar una gran reacció en el tram final de temporada i que va recuperar la competitivitat sota la direcció de Marçal Joanola, el nou tècnic. Precisament, la setmana passada el club ja va confirmar la renovació de l'entrenador, que continuarà liderant un projecte amb l'objectiu de tornar a lluitar per l'ascens. Amb aquestes 6 renovacions, doncs, el Palamós manté bona part de l'esquelet que ha permès competir al màxim nivell durant el darrer curs. La continuïtat de futbolistes que ja coneixen la filosofia del joc i la dinàmica del vestidor facilita, doncs, la construcció d'un equip sòlid des del primer dia de pretemporada i reforça també la idea de donar continuïtat a un projecte que ha recuperat la il·lusió de pujar de categoria. Ara la direcció esportiva continuarà treballant per completar una plantilla que aspira a fer un pas més i per aconseguir l'ascens que aquesta temporada s'ha escapat per ben poc.
I parlem ara del Girona de Futbol, que posa una de les primeres pedres pel seu projecte enfocat a recuperar la plaça a primera divisió. Incorpora un cop més un davanter ucraïnès, a veure si ho direm bé, Alexander Psikur, crec que ho he dit bé, fins al 2031. Oriol, no sé què ens pots explicar més d'aquest davanter ucraïnès molt alt.
El Girona Futbol Club ja té una nova incorporació per al projecte de la temporada 2026-2027. El club blanc i vermell ha fet oficial el fitxatge del davanter ucraïnès Oleksandr Fischur, és complicat de dir però ja n'anirem aprenent, un davanter de 21 anys i 2,04 metres d'alçada, atenció a això, que signa un contracte fins al 2031 després d'arribar procedent de l'Eto Futbol Club de la primera divisió hongaresa. Fischur és un atacant de gran envergadura física i destaca especialment pel seu joc aeri, evidentment, no? Amb 2-0-4 i la seva presència dins l'àrea. Tot i la seva joventut, acumula experiència al futbol hongarès després de passar per equips com el Kisvarda o el Puskas Akadèmia. I és internacional amb les categories inferiors d'Ucraïna. El nou futbolista gironí també va despertar l'interès de diversos clubs europeus després de la seva actuació al Mundial Sub-20 disputat a Xile. Amb aquesta incorporació, el Girona reforça la parcel·la ofensiva amb un perfil diferent, de gran potencial i marge de creixement, en una aposta de futur que evidencia la confiança del club en el desenvolupament de joves talents.
I pel que fa a l'apartat de sortides, aquesta setmana sembla que se n'han començat a definir dues. Una d'un altre ucraïnès com és Viktor Sigankov i també d'Axel Witsel, que apunten a deixar el Girona aquest estiu, com ja era una mica previsible.
Doncs sí, el Girona podria perdre dues peces importants a la plantilla en les properes setmanes. Tot apunta que Viktor Sigankov i Axel Witsel no continuaran a Montilivi després del descens a segona divisió. En el cas de l'extrem ucraïnès, Sigankov, el jugador, ja ha comunicat al club la seva voluntat de marxar perquè considera que el seu futur esportiu és difícilment compatible amb el projecte actual. Tot i tenir contracte fins al 2027, ha demanat que s'escoltin ofertes i diversos equips europeus ja han mostrat interès en la seva incorporació. El Girona, però no té intenció de malvendre un dels seus actius més valuosos. Qui també dona pràcticament per acabada la seva etapa és Axel Witsel, el migcampista belga que acaba contracte el 30 de juny, ha assegurat públicament que és agent lliure i que no seguirà el club. Tot i el descens, la seva bona temporada a Montilivi li ha permès mantenir-se a la selecció de Bèlgica i preparar el que serà el seu quart Mundial.
Doncs estarem pendents durant aquesta setmana i també les setmanes següents a veure si s'acaben de definir aquests moviments en clau gironina i també en clau baixempordanesa, com és amb el Palamós i el Bisbal Bàsquet. Abans d'acabar, però, acabem amb una notícia referent a la possible participació europea del bàsquet Girona.
Exacte, estarem atents aquestes properes setmanes a veure si queda més o menys definit l'equip abans d'acabar la temporada. La temporada, em refereixo, del supermatí. El bàsquet Girona, com comentaves, per la seva banda, manté oberta la possibilitat de tornar a competir a l'Eurocup després de l'anunci de l'Eurolliga i la Junta de Propietaris de l'ECA, que han aprovat una ampliació del format i del nombre d'equips participants a la segona competició continental. Aquesta nova configuració ja hi tenen plaça confirmada equips com el Baxi Manresa i el Tenerife, tots dos de l'ACB, mentre que l'última invitació especial, la Wildcard, pendent d'assignació, encara podria ser per al conjunt gironí. El bàsquet Girona opta a aquesta plaça conjuntament amb altres clubs europeus com el Burgos, l'Hamburg alemany, la històrica Cibona de Zagreb o el Legia de Varsovia. El nou format de l'Eurocup ampliarà la competició fins als 32 equips, repartits en 4 grups de 8. D'aquests, els 16 primers classificats accediran a les eliminatòries, que inclouran vuitens, quarts de final, semifinals i final, totes les rondes disputades al millor de 3 partits. La selecció dels participants s'ha basat en la classificació de les lligues nacionals i en un sistema de llicències a llarg termini de fins a 5 temporades, a més de les invitacions especials. Una d'aquestes, com comentàvem, doncs podria ser per l'equip gironí. En aquest context, el club gironí espera la resolució en les properes setmanes i si finalment no obté la wildcard al seu destí europeu seria la FIBA Europe Cup, la tercera competició continental. Això és tot per avui. La setmana que ve una abraçada i que tingueu molt bona setmana.
Doncs molt bona setmana també per tu, Oriol Bernat, que ens porta, cada dilluns es porta l'actualitat esportiva de la setmana en clau baixempordanesa i també gironina, ara ja més centrada en moviments de cares a la pròxima temporada i no tant en resultats d'aquesta campanya que ja generalment s'ha acabat, encara hi queden alguns detalls en categories més avançades, tot i que també està molt centrada en el cas del futbol en el Mundial de Seleccions. I nosaltres, quan hi falten gairebé 2 minuts per acabar aquest supermatí, per ser les 9 del matí, ja donem el punt final. Dos minuts i seran les 9 del matí d'aquest matí de dilluns. Un matí, un programa també, el supermatí, en el que us hem destacat que els bombers s'han retirat aquest dissabte al migdia de la recerca del jove de 16 anys desaparegut des de dimecres a la Badia de Roses mentre anava en moto d'aigua amb altres persones. I també que la plataforma Prou Excuses Carreteres Segures al Baix Ter demana als grups polítics que incorporin les millores a totes les carreteres del Baix Ter i no només a les que actualment estan pressupostades. I també que l'Hospital de Palamós ha començat aquest mes de de juny. El desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona amb 8 llits per a semicrítics. A l'entrevista d'avui hem parlat amb Toni Eres, president del Palamós Club de Futbol, per fer balanç del que ha estat la temporada 2025-2026 i també dels principals reptes que té el club per al proper curs, que ja ens ha dit que l'objectiu principal és pujar, no competir amb els de dalt, sinó aquest any sí, pujar a Lliga Elite, el que representa que és un dels llocs del degà del futbol català. I hem acabat el supermatí també, com ja heu sentit, amb l'Oriol Bernat, repassant l'actualitat esportiva més destacada de casa nostra, ara ja que la temporada va a la baixa i hem de parlar de moviments de mercato, de fitxatges i de moviments de plantilla, d'entrenadors i de jugadors dels diferents equips de la comarca del Baix Empordà i també d'arreu de la província de Girona. Nosaltres, quan són les 8 ja i 59 minuts, donem el punt i final d'aquest supermatí, primer supermatí de la setmana, supermatí de dilluns 15 de juny del 2026, aquí al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta també per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I tornarem, com sempre, demà a les 8 del matí amb les notícies més destacades del que passa aquí al Baix Empordà, a casa nostra, com sempre, des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. Serà això. Fins demà a les 8 del matí. Adeu-siau, que vagi bé. Bon dilluns.